Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Cap de setmana intens amb blaugrana, amb l'assemblea de compromissaris demà i el partit contra el Sevilla diumenge. Bon moviment de la porta ahir apareixent a mitja tarda al podcast del president contraprogramant la potent sortida escena de Joan Camproví i Som un clam. La porta, com sempre, missatge clar i ben argumentat. El tema és si aquestes alçades de la pel·lícula te'l creus o ja no, i pel que fa a Camproví, millor el continent que el contingut, el discurs fluixet. Segur que el Barça no és el club que està millor d'Europa, com diu Laporta, però dir que està en perill d'extinció, com va assegurar Camproví, igual és passar-se a tres pobles. També fa gràcia, com a mínim a mi, el contrast en el tema de Barça Vision. Per Laporta, una mina d'or, per Víctor Font, un pufó. Demà li tocarà parlar al compromissari. Estan convocats telemàticament 4.331. El que vulgui votar, votarà. Els que vulguin votar sí, votaran sí, i els que vulguin votar no, votaran no. A veure què passa. I diumenge rodarà la pilota a Montjuïc. Barça-Sevilla a les 9 de la nit. Flick que recuperarà a Olmo, Gavi i Fermín. Veurem si fa alguna rotació al davant. I a veure què passa amb la porteria. Haurà de decidir entre mantenir Iñaki Peña o apostar ja per Chesney, que ha dit a TV3 que ja està preparat per jugar. Flick, que protagonitza una de les imatges del dia, visita i fotografia amb Xavi i els seus fills a casa de Xavi. Es veu que viuen a prop. Xavi ha penjat la imatge a les xarxes amb el missatge «Molta sort, Hansi, visca el Barça». Una imatge i un missatge molt aplaudides pels culers. El Real Madrid ha de visitar demà el Celta. A partir de les 9, les seves estrelles sí que han pogut descansar en aquesta aturada. Demà les 2 del migdia, Atlètic Club Espanyol. Puado és baixa i Cabrera està en condicions de jugar. Després escoltarem a Manolo González. També demà, a 7:15, Girona-Reial Societat. Atenció, plaga de lesions al Girona. En té 8, Michel. Avui hem conegut 3 més. El porter Pau López es confirma lesió de Brian Hill i atenció també d'Esprilla. Escoltarem a Michel, que està preocupat. En bàsquet torna a jugar el Barça partit d'Eurolliga avui a la pista de l'Estrella Roja i tenim Copa Amèrica de Vela. També avui anem al Port de Barcelona, que ja s'ha disputat la setena regata d'aquesta final. Juan Arias, endavant, bona tarda.
Bona tarda, Major. Sí, la primera regata ha sido para el New Zealand con relativa facilidad, con lo que el marcador se sitúa 5-2 a su favor. Hay que ganar 7, por lo que pase la segunda, que está a punto de comenzar, el campeón se decidirá el sábado o el domingo.
Molt bé, tornem després al Port de Barcelona. Gràcies, Juan. En tenis, el torneig d'exhibició de l'Aràbia Saudita, victòria clara d'Alcaraz sobre Nadal, 6-3-6-3, així que demà a la tarda tindrem un Nadal-Djokovic pel tercer lloc i la final després entre Alcaraz i Sinner. Tenim MotoGP també aquest cap de setmana a Austràlia. Marc Márquez ha liderat la primera jornada d'entrenaments, la cursa diumenge a les 5 de la matinada, i Fórmula 1 als Estats Units, la cursa diumenge a les 9 de la nit. Avui, per cert, també tenim la final de la Supercopa d'Europa femenina de waterpolo a Sabadell a partir de les 7, Sabadell-Pàdova. Avui comentarem la jugada, com és habitual els divendres, amb el Petoni i el Toni Freixa, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formarem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, Chesney ha de ser ja titular diumenge. Esteu votant que sí al 86%, que no al 14%. En clau espanyol, puntua l'equip demà a Sant Mamés. Creieu que sí al 65%, que no al 35%. I en clau Girona, que té moltes baixes, guanya o no li guanya demà a la Reial Societat. Creieu que guanya el 10% només, que no guanya el 90%. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Es ver el mar y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Un refugio donde la naturaleza se muestra en su máximo esplendor. Disfruta de 9 días en Costa Rica desde solo 1.335 euros reservando en Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La les 3 i 10 minuts de la tarda. Comencem el programa d'avui divendres amb l'actualitat del Barça, que tenim per davant un cap de setmana intens. Demà l'assemblea, partit contra el Sevilla diumenge. Comencem parlant de futbol amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ho anem comentant durant tota la setmana. S'apropa el dia del partit i confirmar que, si no passa res, Flick recuperarà gent important, eh?
A 3 importants. Dani Olmo, bon paper de Dani Olmo després del seu fitxatge a l'estiu les primeres jornades, abans d'aquesta lesió que l'ha tingut fora dels terrenys de joc un mes. Fermín López, que la gent esperava molt després de ser el millor als Jocs Olímpics, de guanyar també la Euro, del tram final de la passada temporada. Dues lesions en aquest inici de temporada, però Fermín López ja està disponible i, sobretot, el que espera el barcelonisme, evidentment no perquè sigui titular immediat, però sí perquè vagi entrant en les rotacions, és Gavi, que torna 11 mesos després. Aquestes tres altes tindrà Hansi Flick aquest diumenge. Tres jugadors importants al mig camp. Ara estarà bé veure com queda aquest 11, el dia que estiguin ja els tres al 100%, veure com queda l'11 de Hansi Flick, sobretot al mig camp i cap endavant, a veure si hi ha variacions, però té aquests tres jugadors. Fermín ja aquesta setmana 4 entrenaments, Gavi porta setmanes i setmanes entrenant i Dani Olmo des d'ahir que entrena amb el grup, ha fet dues sessions, queda la de demà a les 11 del matí, entrenaran els tres. I també té Hansi Flick a Chesney, que ha estat preparant-se en aquesta aturada de seleccions, ja sabeu, estava retirat, doncs ha estat preparant-se, entrenant, i avui deia als companys de TV3 que ja està disponible, que ja està llest per jugar a les ordres de Hansi Flick.
Mi sono andato in queste due settimane per essere pronto. Poi se gioco o no è la decisione del mister che uno deve rispettare, però io mi alleno per giocare le partite, quindi a livello mentale sicuramente sono pronto, sì.
Diu que està preparat, i que, per si no ho entès algú, que està preparat, que porta ja dies treballant i que el míster decidirà si el vol posar de titular o no, però que ell està preparat,
I és així, està entrenant allà a la ciutat esportiva, l'hem vist entrenant de quan podíem veure els últims partits, les últimes prèvies, i està disponible per Hansi Flick. Serà bo escoltar demà Hansi Flick a la 1 de la tarda, no només per aquests que tornen Gavi, per veure com dosificaran els minuts, sinó per Chesney també, perquè digui a l'entrenador si ja estarà en el Barça-Sevilla, però si és per Chesney ja es posa per davant i ja es veu dins de la convocatòria. Per cert, avui el Barça ha compartit, per primera vegada ho hem vist, després de la seva operació, imatges de Ter Stegen a la ciutat esportiva entrenant. Se'l veu a la cama dreta amb una cèl·lula i està entrenant exercicis de braç, però està entrenant amb la seva recuperació, vull dir, s'està recuperant ja. Sabeu que Marc-André Ter Stegen fins l'abril no tornaria a jugar amb el Barça.
Vinga, fem la Loto Flick, a veure.
Et poso a Chesney de...
Sí, titular ja?
El poso a Chesney de titular. Jules Koundé de lateral dret, Cubarsí i Íñigo Martínez de centrals, Alejandro Valde, que per ser avui en fa 21 anys de lateral esquerra, al mig camp Casador, De Jong ja de titular i Pedri, i al davant Lamine Yamal, Lewandowski i Rafinha.
O sigui, no rotes a ningú a davant, eh?
No roto. Davant no veig complicat. No. El tema Lamine Yamal podria rotar, és el partit més adient per rotar, perquè després tens el Bayern o el Clàssic, però jo crec que jugarà.
Perfecte. I davant el Sevilla de García Pimienta. Tenim al telèfon a l'exjugador del Sevilla, comentarista COPE, Pepe Prieto. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pepe. Bueno, cuéntanos un poco cómo está el Sevilla, Pepe, que después de un muy mal inicio de liga parece que se ha recuperado un poquito, ¿no?
Bueno, evidentemente es un equipo en construcción. La gran diferencia es que es un equipo en construcción con una característica muy específica, que es con una economía de guerra. Entonces, sí. Claro, pues se ha ido mucho talento y lo que han traído es jugadores muy jóvenes y algunos de ellos no tan jóvenes, pero muy poco conocidos. Eso supone que hay un periodo de adaptación complejo y un entrenador nuevo, una idea de juego también nueva. Entonces es un proyecto por construir que, bueno, ha tenido la fortuna de conseguir estas dos últimas victorias, sobre todo la del Betis, que le da mucha tranquilidad para creer en el proyecto, pero que le queda mucho camino por recorrer.
Sí, a mí García Pimienta es un entrenador que me gusta muchísimo, hace mucho tiempo que lo sigo y lo conozco un poco. A mí me encanta su idea, pero no sé, Pepe, si tiene ahora mismo en la plantilla jugadores para jugar a lo que él querría.
Claro, esa es la gran historia, que siempre es si tu idea de juego tiene que ser rígida o tiene que ser adaptativa, dependiendo de los componentes que tengas en la plantilla. Yo creo que él intenta hacer cosas que no puede hacer con la plantilla y pero también me parece que está siendo inteligente, y eso es algo que sí hay que ponerle en su haber, y es que está siendo inteligente y se está adaptando a las circunstancias. Ya se ha dado cuenta que tiene que jugar con determinados jugadores y no con otro perfil de jugadores que él quería, y ser un poco más sólido, ser un poco más estático en situaciones de ataque y no arriesgar tanto, porque tiene, es un equipo muy vulnerable atrás. Entonces, bueno, pues se está adaptando. A mí me gusta la idea de juego que propone, me gusta el trato con los jóvenes, también me gusta, pero bueno, también creo que está en un momento muy complicado para un entrenador, que es un club en momento de ebullición, y eso es muy complicado.
Sí, fue muy sorprendente el movimiento ese de, había un día que no recuerdo qué partido fue, que si perdía daba la sensación de que lo iban a echar y de repente lo renuevan.
Sí, fue el partido, nosotros tuvimos antes del Betis, la salida fue Betis
a San Mamés,
casa,
¿no? A San Mamés.
Es, exacto, en San Mamés, sí. Y ese empate, después justo del partido ese, se anunció la renovación. Bueno, yo creo que es un movimiento que tiene que ver con que no es un jugador, con que no es un entrenador que tenga un sueldo que sea terriblemente costoso, y entonces le pueden renovar porque saben que si van las cosas mal pueden asumir ese gasto. Y luego, por contra, lo que tienen es que refuerzan la figura del entrenador y lo nombran un entrenador por años. Eso significa que los jugadores saben que tienes un entrenador por años y la prensa también. De todos modos, por mucho que hagan, el run-run va a seguir existiendo porque la plantilla se ha deteriorado mucho.
Sí, sí. Bueno, para terminar, Pepe, ¿qué te está pareciendo el Barça de Flick?
Pues, utilizando una metáfora flipante, bueno, creo que el cambio es muy grande, ¿no? De un equipo con dificultades en todo lo que hacía a un equipo que le sale todo. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la valentía que está. A mí el primer cambio que ha metido en el equipo, que es algo que tienes que tener los perfiles de jugador adecuado, es que defiende muy arriba con la línea muy adelantada y siendo muy valiente. Sí. Para eso tienes que tener gente rápida y joven en defensa, y yo creo que eso es el primer cambio que está haciendo. Y luego el equipo, al estar mucho más juntito, puede presionar más arriba, y luego la inconsciencia de la juventud te ayuda a que todo eso lo puedas hacer. Entonces a mí me gusta mucho la proposición. Ya me gustaba en el Bayern, ya me gustaba en todas las cosas que hacía. Creo que es un acierto del Barça, porque además es un hombre con una personalidad muy, muy, muy potente y que ha caído en la vida. Una vez cae bien de pie y otra vez cae de lado. Pues él ha caído de pie en el Barça, y eso. Ahora mismo el Barça es uno de los equipos que es más llamativo de ver en la liga.
Bueno, pues vamos a ver cómo se da el partido. Pepe, gracias y nos escuchamos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Ser buenos, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo, chao, chao.
Chao, chao, Pepe. 3 y 17, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. She take the world off my shoulders if it was ever hard to move.
La imatge del dia. Wojciech Szczęsny.
Se pronuncia Wojciech Szczęsny. Wojciech Szczęsny.
La imatge del porter polonès fitxat pel Barça 16 dies només. Podria ser també o no la imatge del diumenge a Montjuïc davant del Sevilla? El que sigui la imatge depèn de Hansi Flick si és que el porter ja està al 100% físicament. I encara que estés al 100%, Flick té la darrera paraula per decidir qui juga i quan. I si és partidari o no el míster alemany de posar, per exemple, un porter per a la Lliga i l'altre per a la Champions i la Copa. En tot cas, el porter polonès té molt de carisma i ha caigut molt bé abans de jugar. Ara se li està valorant pel que l'hem vist a la Juve i a la selecció de Polònia, des del punt de vista esportiu, però també se li està valorant per la seva forma de ser i la seva vida personal perfectament difosa mediàticament. Se sap que la seva dona, Marina Lutsenko, és nascuda a Ucraïna i és cantant, que al Wojciech li agrada fumar o tocar el piano, com aquesta melodia que sona de fons, que hi té dos fills, Liam i Noelia, curiosament, i amb dos germans, Liam i Noel Gallagher, que formen part de la banda britànica de rock alternatiu Oasis. Se sap tot de Szczęsny fora del camp de futbol, que està feliç i entusiasmat d'estar aquí, i que l'altre dia, el dissabte, per exemple, es va apropar Cristiano Ronaldo després del Polònia-Portugal per dir-li que era increïble haver fitxat pel Barça. Ara, a jugar, si Hansi Flick ho vol, o Iñaki Peña o Wojciech Szczęsny. O Iñaki Peña, com dic, del que no sabem si toca la guitarra o fuma, o li agrada Manolo García. O Wojciech Szczęsny. Del que es tracta és de parar i jugar de porter. Això no va de tocar el piano.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Quin bonic final té aquesta cançó, eh? 3 i 20, gràcies, Oli, per la imatge. De seguida estem amb el tema de l'assemblea de demà, però abans, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Un apunt del Real Madrid que té el seu partit a Balaïdos demà a la nit, eh?
Sí, senyor, a les 9 de la nit. 17 preguntes avui pel tècnic Ancelotti i la roda de premsa, 6 d'elles, 6 de 17, no està malament, al voltant d'Mbappé. I hem hagut d'esperar el 8è torn, el de Melchor Ruiz, per abordar la qüestió clau. Si havia parlat amb Mbappé de tot el tema Estocolm i com estava anímicament el futbolista. Pilotes fora.
Bueno, yo no estoy aquí para comentar especulaciones, yo me focalizo en lo que hace, en el trabajo que hace, como he dicho, le ha venido muy bien, ha tenido sus días de descanso que eran programados, nada más, las especulaciones que salen afuera a mí no le doy cuenta.
Ha afegit després l'italià que cadascú gestiona com vol els seus dies de permís i que ell no té una agència de viatges per organitzar la vida privada dels futbolistes. Ancelotti ha dit també que després d'aquesta aturada veurem un Mbappé físicament gairebé al 100%, que Militao serà el segon lateral dret per darrere de Lucas, i atenció, perquè ha obert una escletxa per una possible incorporació al mercat d'hivern. Aclarim, però, que no és fàcil trobar jugadors adequats en aquest mercat pel Madrid. Tot pendent, doncs, de com torna Àlaba, si és que torna, la llista de 20 amb la gran novetat del retorn de Thibaut Courtois.
3 i 21, fem una pausa i després estem ja amb el tema assemblea, escoltem La Porta i Camproví.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
No, estarem aquí fins a les 4 de la tarda. Demà, assemblea de compromissaris al Barça. Arrenca 11:15. Ahir, a mitja tarda, aparició per sorpresa de Joan Laporta en el podcast del president, a 2 dies d'aquesta assemblea i minuts abans de l'acte de presentació en societat del grup Som un Clam. Principals missatges de Laporta de cara a l'assemblea, així va descriure la situació actual del club.
La realitat és la que us he dit, que avui el barcelonisme o el Barça és el centre de les nostres vides un altre cop. Que el que estem desitjant és que arribi el diumenge i veure com quants quilòmetres fa el Rafinha, quants gols marca el Lewandowski, quina generalitat fa el Lamine Yamal, tot això que us estava comentant abans. I això és el que volem. Quan tornarà el Gavi, quan tornarà els lesionats, quina generalitat sortirà del Flick. Som el club que està millor a tota Europa.
Flors i violes. Laporta va llançar un missatge també cap als grups opositors.
Home, bàsicament el que pretenen és afablir-nos. Potser pensen que així ens tindran més possibilitats d'arribar a la presidència, però per ser president del Barça no val tot. Jo crec que s'estan equivocant, però no seré jo qui els digui el que han de fer. I segons quines opinions, jo crec que són fora de lloc, perquè volen donar a entendre, ja et dic, una realitat que no és. És cert, doncs, que doncs són grups que s'han format per tal de ser crítics i per tal de, doncs, suposo que mostrar una alternativa. Res d'aquestes accions, tampoc vull pecar d'il·lus, res d'aquestes opinions són, diguem-ne, gratuïtes i tenen intenció, evidentment.
I un document més de Laporta, ha estat un dels temes de la setmana, les seleccions, el virus FIFA. Laporta va tenir un missatge també per Luis de la Fuente.
En el cas del Lamine, l'altre dia contra Dinamarca, a més, doncs, és un jugador molt habilidós, que rep moltes tarrascades de l'equip contrari, i home, el jugar amb la selecció un dissabte i després un dimarts, havent, doncs, tingut una sobrecàrrega, era una temeritat. I a mi el que no m'agrada és que intentessin convèncer-lo de jugar.
I mentre escoltàvem La Porta, Víctor es presentava som un clam amb Joan Camprodí al capdavant.
A la Fira de Montjuïc, amb 1.500 convidats que estaven a un gran pavelló, el del tèxtil, al costat precisament de la Festa de la Cervesa, de l'Octoberfest, que se celebra allà al costat. Hi havia moltíssima gent també fora, hi havia DJ, hi havia servei de bar, Castellers de Gràcia...
A lo grande, no? A lo grande.
A lo grande, molt gran, sí, sí. Allà doncs, hi havia gent molt interessant, sobretot del món social i econòmic de Catalunya. Hi havia també de l'entorn del Barça Juanjo Brau, Jordi Roura, estava l'expresident de la Catalana Jordi Rocha, també estava evidentment Jordi Termas, el creador de Bizum, que ja va parlar aquesta setmana i que està dins de la candidatura i parlava per primera vegada públicament en un acte. Estaven excaps de comunicació del Barça i el primer que deia Camprubi, que és el missatge més contundent que va llançar Joan Camprubi Montal, és que el Barça està en risc d'extinció.
En risc d'extinció i en situació d'emergència. En situació d'emergència, tal com nosaltres coneixem el Barça, que és propietat dels socis. Aquest risc és real, perquè, de fet, des del club es diu, no?, que s'evitarà ser societat anònima esportiva, però evitar no vol dir que mai passi, vol dir que ho intentaran. Llavors no concorda el que es diu que es vol fer amb el que es fa, i això ens preocupa, no? Creiem que el Barça realment té quatre grans crisis, no? Una crisi social, una crisi institucional, una crisi ètica i una crisi econòmica.
I com van fer en el comunicat, també van demanar votar no en aquesta liquidació del pressupost de la 23-24, d'aquests 90 milions d'euros de pèrdues, tot i que en l'exercici ordinari, tot i que el president parla d'aquests 12 milions en realitat de benefici i que és degut a l'impagament per Barça Vision, doncs demanava aquest Camprubi, demanava aquest no. El que demanen també, evidentment, és que s'ajorni l'assemblea, que ja ho venim explicant a Sportscope. Deia Camprubi que porten 2 anys escoltant els socis i que ara era el moment adequat aquest per presentar en societat Som un clam, i crida Camprubi a tota l'oposició a unir-se a unes properes possibles eleccions.
Si no som capaços entre nosaltres de sumar esforços i entendre'ns un grup, no?, de 3, 4, 5 persones, els que siguin, per buscar el bé del Barça, si no som capaços de sumar esforços junts, llavors haurem fracassat. Llavors no tindrem el dret, d'alguna manera, no?, de seguir endavant. Per tant, la resposta és sí, hem de sumar tots els esforços, ho hem demostrat amb aquest comunicat recentment, perquè la situació d'emergència és clau davant d'aquesta assemblea, i des de Som un clam lluitarem i empenyarem perquè totes les persones properes al Barça que tinguin ganes, no?, d'un Barça millor, de revertir la situació, puguin sumar esforços i seguir endavant. Per tant, la resposta és sí, rotundament sí.
Molt bé, moltes gràcies.
I sobre una candidatura, Jordi Termas, el creador de Bizum, parlava abans, havia explicat que eren una candidatura i que es presentava com una candidatura, però després Camprubi va dir que no són una candidatura, que simplement són un grup que exposava les seves idees, però que encara no volien ser una candidatura.
No ho són, però ho seran. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida obrirem el debat. Abans li volem fer algunes preguntes a Toni Freixa sobre l'assemblea de demà i la situació del club. Hola, Toni, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tu en quantes assemblees vas fer de secretari de la Junta, Toni?
Doncs jo crec que van ser 5, però sí, més o menys 5, sí.
Sempre s'ha dit, i és així, que les assemblees són uns esdeveniments que estan molt controlats per la Junta del moment. Tu creus que demà a La Porta li poden tombar els números, Toni?
Bueno, més que tombar els números, jo crec que és difícil que el soci del Barça detecti que la junta directiva li està presentant una liquidació que no coincideix amb la realitat. O sigui, jo crec que no se li ha de faltar el respecte al soci compromissari quan es demana què és el que han de fer, si han de votar a favor o han de votar en contra. O sigui, el soci és suficientment coneixedor de la vida del club, suficientment responsable com per saber què és el que li convé al club, i també sap detectar quan hi ha una junta directiva que li està presentant una realitat que no coincideix amb el que realment està succeint, o quan això és simplement el que hi ha al Barça. Ara mateix el Barça està en un moment que tots reconeixem com difícil, entre altres coses perquè estem construint un estadi i estem jugant a Montjuïc, i és una situació provisional, i venim d'una pandèmia, i venim de moltes dificultats, i això vol dir que els comptes, lògicament, no serien els que tots ens agradarien. Però d'aquí a demanar que la gent hagi de votar en contra, com si les persones que estan al capdavant del club no estiguessin fent els màxims esforços i ens volguessin enganyar, jo crec que és una mica excessiu. Jo crec que és excessiu, no?
Dedueixo de les teves paraules que si tu demà poguessis votar, donaries llum verda als números.
Sí, sí, sense cap mena de dubte. Jo crec que la lluita del Barça no passa perquè demà s'aprovin o no s'aprovin els comptes, sinó perquè continuem amb un projecte de nou estadi que s'acabi com abans, perquè el projecte esportiu continuï descansant, confiant en el talent de la casa, perquè puguem tornar a la regla 1-1 que ens permeti anar al mercat a buscar aquells fitxatges que convinguin per reforçar l'equip i per reforçar institucionalment el club i socialment, perquè tots anem a una. Jo, a mi, segons... Jo ja comprenc, i ho respecto, perquè és que, a més, jo he estat candidat. És que, esclar, jo els comprenc perfectament. Quan un té l'aspiració i la il·lusió de presidir el Barça, té ganes de que la gent l'escolti, té ganes de mostrar-se als socis del Barça com una persona capaç, però això no t'ha de portar a fer segons quins discursos i segons quines proclames. El Barça ni està en perill d'extinció, ni el Barça està en mans de gent irresponsable. El Barça està en una situació complicada i el que cal és un exercici de responsabilitat per part de tothom, no només de la junta directiva, sinó també de la massa social.
Clar, és que ahir a la tarda el contrast era brutal. Tu escoltaves a la porta per una banda, el podcast del president, i després el que deia Camproví, i clar, la porta deia o estava dient, per exemple, que el Barça és el club que està millor d'Europa, i Camproví estava dient que el club està en perill d'extinció.
Sí, jo suposo que cadascú posa el focus en una cosa diferent. El president Laporta posa el focus en el fet de que tenim un projecte esportiu il·lusionant que no ens l'esperàvem i que està per sobre de les expectatives que teníem i que econòmicament s'ha millorat la situació perquè s'ha reduït la despesa, perquè segons en quins àmbits de gestió del club s'han incrementat els ingressos, com per exemple en BLM, com en el fet de que tenim un estadi que ara mateix no ens permet ingressar el que ingressaríem si tinguéssim l'estadi acabat. Això és el que es refereix, entenc, al president Laporta quan diu el que diu. I en aquest cas, doncs, no sé, jo la veritat és que les paraules de Camproví em desconcerten bastant, no? O sigui, jo com a culer mai diria això, mai faria aquest discurs catastrofista, perquè, entre altres coses, és donar armes a qui té ganes de dir-nos coses, no? Com quan també aquesta setmana el Víctor Font, que amb el que tinc una molt bona relació i el respecto moltíssim, però el Barça no té 2.488 milions d'euros de deute. És absolutament fals. El projecte de l'Espai Barça va a través d'un vehicle que ell coneix perfectament, que està al marge de l'entitat i que té un projecte de finançament que passa per la generació d'ingressos amb el finançador, que és Goldman Sachs. O sigui, això no és deute del Barça. I, per tant, dir-ho així, el que provoca és que automàticament des d'allà, ja m'enteneu, doncs agafen i diuen ¿cómo puede ser que un equipo que tiene esta deuda pueda estar compitiendo? ¿No? O sigui, els estàs donant armes amb discursos catastrofistes que al soci del Barça no li agraden i que a més no són veritat.
Una última cosa sobre l'assemblea. Creus que està bé que sigui telemàtica o es podia haver fet mixta, Toni?
No, jo crec que seria millor que el soci que vol assistir presencialment pugui fer-ho. Jo crec que s'han de combinar totes dues coses. Comprenc que fer la telemàtica es fa per fomentar més participació, perquè et pots connectar des de qualsevol lloc i no hi ha problemes de que no pots assistir, però si entre tots aquests compromissaris hi ha uns quants, que ens consta que són bastants, que el que els agradaria és assistir a l'assemblea, perquè a més és una festa, és un privilegi, et sents... Jo he sigut compromissari per sorteig i bueno, fa il·lusió, no?, poder anar al teu club i estar allà davant del president, de la junta directiva, poder ser a l'assemblea directa presencialment. Home, s'hauria de combinar totes dues coses.
Perfecte. Fem una pausa i seguim amb el Toni Freixa i incorporem el debat al petón.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
A veure, aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I, a més, quan tu el necessites. A Servionda Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-06-00. Repeteixo, 93-646-06-00 o a barcelona.servionda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui. També al migdia. Servionda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou. 6:35. Anem més ja en clau futbolística. Incorporem al Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda a tots.
Què tal, Petón, todo bien?
Sí, gracias a Dios.
Bien. ¿Estás transitando o qué? Que se escucha mucho ruido ahí de fondo.
¿Se oye mucho ruido? Pues no, no. Ah. Aquí a mi lado, nada.
Ah, vale, vale, vale. Bueno, igual es a través del teléfono de Tony. Oye, antes que nada, que lo comentábamos la semana pasada, mira, Tony, creo que incluso se nos ha cortado, que teníamos un Badalona Futur Huesca en Copa, pero ya nos comentó Petón que ya no estaba en la directiva del Huesca, y esta semana, Tony, hemos sabido que ya tampoco estás en el proyecto de Badalona Futur.
Correcto, todo tiene su final. No es bueno, circunstancias que suceden. Yo al final vendí el club en julio, entró una nueva propiedad que me pidió que me quedara y me he quedado durante el tiempo que he considerado que era necesario. A partir de ahora, pues el club tiene una nueva propiedad y seguro que hay gente perfectamente capacitada para tirarlo adelante y hay una plantilla para competir y les deseo lo mejor. Y voy a seguir yendo a ver los partidos, ¿eh? Que no.
Vas a seguir yendo, ¿eh?
¿Perdón?
Vas a seguir yendo a ver los partidos y ahí a dar
apoyo.
Sí,
por supuesto. Mañana, el domingo, voy a estar allí para ver el partido contra el Valencia-Mestalla. Nos toca en la Copa el Huesca, nos toca en la Copa Cataluña el Manlleu. Yo voy a estar siguiendo al club, por supuesto, y al equipo, que es un grupo humano magnífico y que les deseo lo mejor. Y todo tiene su final. Ojalá que los gestores doten al club del presupuesto que comprometieron y que todo vaya muy bien.
Bueno, pues nada, Petón, en ese Badalona Futur Huesca, ni Toni Freixa ni Petón ya en el palco, ¿eh? Nada, ¿eh?
No, yo hace mucho más tiempo que...
Sí, sí.
Dejen mis actividades, que por cierto son agotadoras en un equipo de fútbol, en un club de fútbol. No sé por qué me he perdido el comienzo de la intervención de Tony, si esa es la primera de sus razones para no seguir con Badalona Futur, pero hay que tener muchísima vocación, de la que yo carezco, para tener la responsabilidad de un club de fútbol.
Okay.
Y he vivido circunstancias adversísimas, o sea, cosas...
Tiene que ser duro,
que
sí.
Ni por asomo me podía imaginar, y luego al final, como resumen último, tú puedes haber cogido un club que estaba prácticamente en tercera división históricamente, con muchas dificultades para mantenerse cuando subía a segunda B, lo llevas a primera división, pero al final, el resumen, cuando te vas, desde el punto de vista de los últimos que han llegado, nunca es bueno, porque no recuerdan como tú todo lo que has vivido.
Sí, sí. Pues claro, es poco agradecido, es poco agradecido.
Fútbol no existe eso, no sí, existe sí. El agradecimiento. Fíjate cómo salió Florentino del Madrid su primera vez.
Sí, eso es verdad.
O sea, que es
bueno, una cosa tremenda. Vamos a lo del fin de semana. Va, Tony, que tenemos Barça-Sevilla el domingo y después Bayern de Múnich y después Real Madrid. ¿Hay que rotar el domingo o hay que ir con todo?
Bueno, hay que confiar en Hansi Flick. Maravilloso lo que nos viene, porque es lo que justo todos estamos deseando vivir cuando estamos sin fútbol. Ahora hemos pasado un fin de semana con fútbol de selecciones y echas de menos. Y nada, te digo, cuando estamos en verano, que estamos ahí esperando que empiece la temporada, justamente lo que queremos es eso, pues vivir una semana con esos tres grandes partidos. Tengo mucha ilusión en ver también aquí al Sevilla con García Pimienta, al que sí. Le tengo un cariño inmenso. Sí. Y estoy convencido que Hansi Flick pues sabrá manejar bien esta plantilla con la recuperación de algunos lesionados que pueden tener participación. Y soy optimista porque veo que el equipo está muy bien llevado.
Sí, Petón, Flick recupera a Olmo, Fermín, Gavi. Pero bueno, y arriba, claro, es que Lamin pues volvió con un poco de sobrecarga, Lewandowski con un golpe, Rafinha titular con Brasil los dos partidos del parón de selecciones y ha sido el último en llegar. Bueno, a ver si los pone o no.
Los viajeros van a tener difícil jugar de salida, me imagino. A esos nombres hay que añadir, por ejemplo, de Jong, ¿no?
Sí, que, ya está a punto, sí.
Que es un recién recuperado, sí. Y me parece importantísimo.
Sí.
Que la riqueza de la plantilla del Barça, ahora con estos futbolistas que vienen y a los que se añadirá Araujo en su momento, es enorme. Nos damos cuenta ahora, ¿eh? Cuando vas a sumar nombres,
sí.
Y diga, joder, mister, para hacer la alineación va a tener muchos problemas. Esos problemas son maravillosos. Y es un poquito lo que decía Tony. Flick se ha equivocado muy poco. Se ha equivocado para mí en el Sadar, el día de Osasuna, con la alineación, quitando a todos los hubiera dicho Juan Carlos Lorenzo, el técnico, perforativos a la vez, pero sabe lo que hace.
Sí. Oye, ¿y Chesney ya, Tony, o él ha dicho que ya está preparado para jugar, ¿eh?
Bueno, ya sabéis lo que opino, con plena confianza en Hansi Flick nuevamente, por lo tanto lo que él pueda decidir, pues seguro que es acertado, pero yo desde mi posición y alejado, digamos, de lo que sucede en los entrenamientos y de ver el rendimiento de los jugadores, a mí me gusta confiar en la gente que lo merece, ¿no? Y no digo que Chesney no lo merezca, porque seguro que es un grandísimo profesional, pero me gusta el trabajo de Iñaki Peña, me gusta su sobriedad, su discreción, su entrega, y teniendo en cuenta que es un portero que estaba diseñado, digamos, la plantilla como para que fuera suplente y no tiene que ser el titular a priori, sí que me gustaría que se alargara un poquito más la confianza con él, ¿no?
Sí, Petón, ¿cómo lo ves, el tema de la portería?
Exactamente igual que Tony. ¿Qué ha hecho mal Iñaki Peña hasta ahora? ¿Tú, Joan, recuerdas algo especialmente llamativo?
No. Bueno, no dio mucha sensación de seguridad el último día, pero no ha tenido ningún error grande, es verdad. Pero bueno, yo también creo que si tú ves los entrenamientos y Flick, es un decir, ve que el nivel de Chesney es más alto o está por encima, pues que juegue el que
mejor. Claro, pero eso lo puede decir Flick.
Claro.
Flick. Que los ve.
Claro.
Ni siquiera Joan los ve.
Ya me gustaría.
Claro, entonces, pues no sabemos. Y mientras tanto, sí, nuestro único punto de referencia es el partido que juega cada semana, o los dos que juega cada semana, el portero que está haciendo titular. Sí. Mientras este no falle, claro, si luego los entrenamientos, si un día vemos que está jugando Chesney, es porque efectivamente Flick lo está viendo de ese modo. O sea, que hay veces que dejé mucho mejor el otro. Entonces ya nos callamos todos.
Ok. Venga, vamos con la quiniela. Va, Celta-Real Madrid mañana. Petón, ¿qué ponemos?
Han pasado muchas cosas esta semana.
Sí.
Muchas cosas. No buenas para el Madrid. Sí. Puede ser una X.
Una X. Vale. Tony.
Sí, si no hubiera expulsado a Iago Aspas y a Elas Murillo, sería un 1. Pero bueno, ya hicieron el trabajo, entonces será una X.
Ok, como decía Núñez, siempre sale el 36, ¿no? Decía Núñez.
Sí, sí.
Atlético de Madrid, Leganés el domingo. Petón.
Me parece que va a ser un 1.
Un 1, vale. Tampoco te he visto muy convencido, ¿eh? Pero pongo el 1.
Tony, ¿qué pongo? Sí. El Atleti está en crisis, que significa que el tiempo viejo nos acaba de ir y el nuevo no acaba de llegar. No sabemos muy bien a qué jugamos.
Vale, un 1 te pongo. Tony.
No, partido fácil para el Atleti. Fácil. Al descanso ya lo tiene resuelto.
Vale. Un 1 entonces y Barça-Sevilla el domingo. Petón.
Gana el Barça.
Tony.
Lo mismo.
Gana un 1. Vale, habéis estado de acuerdo en todo esta semana. Perfecto. Petón, Tony, gracias a los dos. A pasarlo bien.
Gracias. Buen cap de semana.
Adiós.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
La Lliga torna abans d'una setmana apassionant. I Hansi Flick recupera lesionats. Cada partit el vivim amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Digo lo del parón porque aunque es verdad que para De Jong, pues oye, qué bien, 15 días más, para sí. Abby, pero corta el rollo.
Sí, y de hecho, ¿sabes si no pilla un resfriado? Siempre digo resfriado, pero en realidad estoy pensando en lesiones. Rafinha con Brasil, yo que sé.
Tiempo de juego. Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep María Minguella, Pepe Prieto, Maldini.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank.
Vinga, anem amb les novetats de l'Espanyol, que ha de visitar demà a partir de les 2 del migdia a la catedral, Sant Mamés, Atlètic Club Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Hi ha novetats esportives que finalment Puado no podrà estar i Cabrera sí.
Sí, aquest matí érem a Cornellà per veure aquests 15 minutets que ens deixen i Puado feia part del grup i també Cabrera. I no hi era Junovar, que es baixa per un problema muscular, però finalment Puado ha sentit molèsties, segons ha confirmat Manolo González en roda de premsa, i pretenen doncs, que es recuperi per la propera setmana. Sí que està bé Cabrera, i un Ubar és baixa muscular fins la Copa, al partit al camp del Sant Tirso de Riazor d'aquí uns dies, i Pacheco, porter suplent, facitis plantar, és baixa i al seu lloc l'ocuparà el porter del B, Llorenç Serret. En definitiva, que l'Espanyol viatja hores d'ara cap a Bilbao, 350 pericos l'acompanyaran demà a Sant Mamés, un partit que, home, estaria bé que l'Espanyol guanyés. Ara, de moment, urgències? No n'hi ha cap.
Jo penso que és una urgència guanyar sempre, no guanyar fora. Més que perquè guanyar fora és pel tipus de partit que és demà, que és un partit que ens reforçaria a nivell mental, a dir que has guanyat un canvi important contra un rival important. O millor si guanyem al camp del Betis 0-1 i et xuten 20 vegades, foten 5 pals i t'han fotut un repàs, el millor és guanyat i és preocupant. Penso que al camp del Betis l'equip va competir, al camp del Madrid gran part del partit vam competir i al camp del Atlètic Madrid l'equip va treure un punt important.
Un Manolo González que està en bona ratxa després de la victòria bona davant del Mallorca. No preocupa el poc gol de Belizo de Chedira, diu que tot arribarà. I davant seu el Atlètic de Bilbao, amb un Ernesto Valverde davant a la banqueta. Doncs en teoria han de tornar Nico i Gerai, estem a l'espera de la llista de convocats. Són dubte Sancet i Vesga, i torna el porter Aguirre Zabala. En definitiva, Manolo González no li fa espant, en especial, que jugui o no jugui Nico Williams.
No, hi ha partits que han jugat i ells han tingut potencial ofensiu igual. No, bueno, em preocupa que jugui perquè és un bon jugador, però al final hi estarien jugadors com Berenguer, com Iñaki, com Guruceta. No, nosaltres hem plantejat el partit per fer el nostre partit, intentant fer mal al rival on pensem que els podem fer mal, e intentant que ells on són bons no es facin mal. El que jo he dit abans, que és un ambient que condiciona i que és important tenir personalitat demà. Però, d'altra banda, és un partit que penso que si som capaços d'entendre bé el joc i entrenar el partit, tenim capacitat per guanyar demà a Bilbao.
Tant de bo que sí, i davant de l'Espanyol, l'Atlètic Club d'Ernesto Valverde, el Xingurri, un bon amic de la casa, de l'Espanyol vol dir, que diu que és un partit sempre especial jugar contra els pericos i que analitza així el bon joc de l'equip de Manolo.
Al Español le veo bien, está haciendo buenos partidos. Le veo además con una idea de juego valiente, intentando llevar el peso del juego. También les veo agresivos en defensa. Y además lo que se les ve desde luego es que están convencidos de lo que están haciendo.
L'últim precedent, fa 2 anys, 0-1, amb gol de Braithwaite, demà a les 2, un clàssic de futbol espanyol.
Partit maco, demà a Sant Mamés, com tots a la catedral. Quique, gràcies, que vagi bé.
Bona tarda, sort.
Igualment. Anem amb el Girona. El Girona juga demà a la tarda, 6:45, a Montilivi. Rep la Reial Societat. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
I la plaga de lesions continua.
Sí, avui han caigut 3 més. Oh. Són Yasser Asprilla, i espera, que encara porto més males notícies. Aquestes no les saps, perquè com transitem pel directe, espera't. Yasser Asprilla, Brian Hill, Skins, el turmell esquerre. No hi ha, de moment, període de baixa. A Yasser Asprilla li han de fer més proves. I Pau López, que diria més el mal menor perquè és porter suplent, té un edema ossi a la mà dreta, estarà entre 4 i 5 setmanes de baixa. Però és que em diuen, són 8 baixes en total, per rebre demà la Reial Societat, que hi ha un jugador titular que avui no ha entrenat amb el grup i que demà no sortirà d'inici. D'això n'ha parlat... Sí, el panorama és dantesc, com a mínim, pel partit de demà i els 7 partits en 21 dies que té el Girona. 3 documents de la roda de premsa de Mitchell. El primer, òbviament, sobre les baixes.
Per demà tenim jugadors per fer un bon partit i jugar i em preocupa després, però després ja arribarà, no? El més important és demà, i demà és un partit important per nosaltres i farem la millor versió nostra per a la nostra gent ser capaços de superar a la Real, que és un equipàs.
Ara et donaré el possible 11. Jo crec que hi ha canvi de sistema. Demà juga amb 5 darrere. Clar, a la banqueta, doncs, d'inici veuràs, i al final, a Estuani, a Juanpe, a Van de Beek i poca cosa més. Si a Selvi, a Raúl, a Enric, a Minso, que és un sud-coreà, un extrem del Girona B, és a dir, que ha de tirar del que té, és a dir, de sota. Preocupació per les baixes, però sobretot pel calendari. Mitchell.
Em preocupa per el calendari. He de mirar partit a partit, però és veritat que són 7 partits els que arriben ara. I per aquí és el problema. És veritat que ara arriba la Copa també, 2 partits de Champions, i el calendari és molt, molt just, molt just, i per això estic preocupat, però és el que toca. I hem de mirar partit a partit, no podem fer altra cosa.
la Reial Societat, el rival que va començar malament, va a més, el Girona que ve de trencar abans de l'aturada aquella ratxa de 6 partits entre totes les competicions sense guanyar, amb la victòria en aquell partidàs contra l'Atlètic Club. Jo crec que demà Gazzaniga estarà en porteria. Arnau Carriler per la dreta, Miguel per l'esquerra, línia de 3 centrals, David López, Francés i Creixi per davant, Ivan Martín i Yangel Herrera, mitja punta, Mise Hui i a dalt Danjuma i Miovski. Miovski, a veure si es retroba amb el gol, amb el Girona, que ve de marcar amb la seva selecció. L'últim partit van haver-hi, en algun moment, xiulets. Pocs, però van haver-hi xiulets a Montilivi. Parla Michel.
Crec que és necessari i important que la gent esté a nosaltres. No sé la gent que espera a nosaltres, però les necessitem molt. I l'altre dia, per moments, van aixutar l'equip i no m'agrada res, no m'agrada res.
No li agraden els xiulets a Michel. Veurem. Signo l'empat, ja t'ho dic, Batllori, amb la situació del Girona demà. Aquest Girona Reial Societat, 6:45 de la tarda.
Sí, sí, està Michel preocupat i no m'estranya. A veure què passa demà a Montilivi. A la Lliga Femenina tenim demà a les 12 Levante Badalona Tenerife, a 6:45 Sevilla Espanyol i diumenge a les 5 de la tarda Levante Barça. I a la primera ref que tenim, Gil.
La jornada número 9 i el partit de la jornada. El Nacional dissabte a 4:00. Andorra, tercer contra Cultural Leonesa, líder que no ha perdut cap partit. Ferran Costa, el míster. Nosaltres hem de fer la nostra feina i ja veurem el que fan la resta.
Que hi hagi un equip que ho estigui fent extremadament bé, perquè ho estan fent extremadament bé, o sigui, no és normal guanyar 7 partits de 8 que disputes i puntuar en l'altre, no pot tapar el que fem nosaltres, és més, a mi m'és bastant igual. El missatge seria el mateix si estiguessin a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 o a 11, perquè no es tracta de que som capaços de fer a 8, a 9 partits o a 10 partits, es tracta de que som capaços de fer a 38. El mirar què fan els altres, l'únic que em preocupa és el nostre camí.
Dissabte a 6:00 Pontferradina Barça B, diumenge a 6:00 Nàstic Osasuna B.
8 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La noticia del día es que FIFPRO, que es la Asociación Internacional de Futbolistas, la Liga y la Asociación de Ligas Europeas han denunciado hoy el calendario de la FIFA ante la Unión Europea. Ahora escuchamos lo que ha dicho el seleccionador Luis de la Fuente acerca del asunto de Lamine Yamal.
Y estamos hablando, perdón, de una sobrecarga. Imaginaos que esto hubiera sido una lesión importante y que se perdiera el clásico Lamine Yamal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega. Si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas. La razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Hola, que he ido al súper y tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo. Sí, también las cápsulas de café Lor que no había. Ah, y me he acordado de los Activia Naturales, los que te gustan, 2 paquetes, ¿eh? Que también están al 50% y es un señor descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Anem al bàsquet, Albert, que torna a jugar el Barça avui, partit d'Eurolliga, aquesta vegada a la pista de l'Estrella Roja.
El líder de la competició, l'únic equip que ho ha guanyat tot, l'equip de l'ex del Barça, Kalinic, una Estrella Roja que posarà a prova el moment, bon moment, millora del Barça, després de la patacada inicial, 2 victòries seguides, balanç en positiu, 2-1 pels blaugrana, que mantenen l'única baixa de Joel Parra. A veure també com gestionen el fet de tenir aquesta primera setmana amb 2 partits d'Eurolliga, abans el de la Lliga Endesa i el que tenen per davant, que és exigent davant Baskonia. Són alguns dels ingredients. Els cuina tots Joan Peñarroya, el tècnic del Barça.
Un partit complicat davant d'un rival
que al marge de ser l'únic invicte a la competició està fent un gran bàsquet, un bàsquet molt dinàmic, un joc molt, molt ordenat, amb jugadors en un moment de forma prou important, com Nedovic, com Kalinic, com Bolomboy o el propi McIntyre, i una pista que sempre pues, és molt calenta, no? Llavors, pues, bueno, afrontar-ho com estem fent els últims partits, sapiguent contra el rival que anem a jugar, però pensant sobretot molt en les nostres coses.
Una prova important per veure si el Barça a Europa és capaç de guanyar el primer partit lluny del Palau Blaugrana, davant, insisteixo, el líder de la competició, invicta, la millor defensa, només encaixa 68,3 punts de mitjana al conjunt serbi. 8 del vespre és la cita Estrella Roja, Futbol Club Barcelona.
Estarem pendents, Albert, gràcies.
A tu, que vagi bé.
Tornem al Port de Barcelona, vela, Copa Amèrica, Juan Arias, s'ha acabat la segona i última regata del dia, com ha anat?
Pues ha vuelto a ganar Emirates New Zealand, que ha ganado con excesiva facilidad las dos regatas del día, con lo que se sitúa 6-2 a favor, lo que deja al equipo neozelandés a solo una victoria de llevarse la Copa América. En la primera regata, los vigentes campeones han salido mejor, han sabido manejarse con un viento que ha soplado de manera muy regular y han estado especialmente acertados en los giros, llevándose la victoria con más de un minuto de diferencia sobre Ineos. En la segunda, un error del equipo británico, al poco de empezar, les ha hecho perder el vuelo y permitir a los kiwis tomar una diferencia que han gestionado con la misma facilidad que en la primera regata. La ventaja esta vez ha sido de 55 segundos. En definitiva, una superioridad aplastante de New Zealand, que si mañana ganan una de las dos regatas, se llevarán la tercera Copa América consecutiva, la quinta para su país, pero ojo, porque la previsión es que el viento mañana sábado no sople con fuerza y la jornada pudiera quedar suspendida y pasar al domingo.
New Zealand ya tiene la Copa América tuca. Gracias, Juan.
Que vagi bé.
No sortim de l'aigua, parlem de waterpolo. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Avui tenim cita important, tenim la final de la Supercopa d'Europa femenina a Sabadell, entre el Sabadell i el Pàdova.
I a seguir fent història, el conjunt català vol ser l'equip amb més títols europeus, primera vegada que es veuen les cares el Sabadell i el Pàdova. En una gran final, les campiones d'Europa busquen la seva cinquena Supercopa contra un Pàdova que va guanyar el seu primer títol europeu l'any passat, l'Eurocup, i que dona accés a la Champions. 7 de la tarda, a la piscina de Can Llong, encara amb la baixa sensible de Judit Forca, el conjunt de David Palma és el clar favorit per sumar el primer títol de la temporada. Amb la il·lusió del primer dia, arriba al partit la jugadora del Sabadell, Maika García.
Amb ganes de seguir guanyant, de continuar, tenim un equip molt fort. I bueno, anar per la cinquena, la veritat que em fa molta il·lusió compartir tot això amb aquestes jugadores, amb les que han vingut noves també, amb donar això, aquest salt de qualitat, no, un altre cop. I bueno, ja anirem amb tota la il·lusió a jugar aquest partit aquí a casa, a més, contra l'equip italià i a gaudir.
El conjunt català ha guanyat les seves quatre Supercopes d'Europa fora de Sabadell. De fet, l'única vegada que s'ha decidit a la piscina de Can Llong va acabar amb derrota el 2019.
I un parell de coses més. En tennis recordo que tenim el torneig d'exhibició de l'Aràbia Saudita i victòria clara d'Alcaraz sobre Nadal, 6-3-6-3. Així que demà a la tarda tindrem un Nadal Djokovic pel tercer lloc i la final després entre Alcaraz i Sinner. I també tenim molt de motor aquest cap de setmana. Tenim MotoGP a Austràlia, la cursa diumenge a les 5 de la matinada. Marc Márquez ha estat el més ràpid als primers lliures. I també tenim Fórmula 1 als Estats Units, la cursa diumenge a les 9 de la nit. Hell, superstar! Quants barcelonistes haurien donat diners? Què dic, diners? Part de la seva vida per poder veure jugar junts a Lamine i a Messi.
Molts barcelonistes, segur.
Segur, doncs això és possible. És possible diumenge a les 6 de la tarda a la Ciutat Deportiva de Talayuela, a Cáceres. Allà juga el modest Club Polideportivo Talayuela, recibe la visita del Malpartida, estan a mitja taula en aquesta primera divisió extremenya Grup U Sènior, un Talayuela que té a la seva plantilla a Lamine i a Messi.
Bueno, equipàs, no?
a Lamine Jaffa,
bueno.
I a Álvaro Gómez Leal, que suposo que la samarreta, perquè és el mal nom que té, és Messi, doncs Messi i Lamine juguen junts a la primera
regional extremenya. Diumenge, 6 de la tarda, Talayuela amb el partit. Anem a veure què fa el Talayuela. El Talayuela de Lamín i de Messi. A casa estan invictes, no han perdut cap partit. Última hora, Batllori. García Pimienta. És bonito intentar competir en el campo del líder. El Sevilla és més fuerte con el balón, aunque el rival esta vez tendrá mucha posesión. Oh, Dios. Guardiola. Estic segura que el club, el City, té moltes opcions per quan jo marxi. Tenim llista de la selecció d'handbol, classificació per l'europeu 26, hispanos, endavant d'Itàlia i Letònia. Gran novetat, Víctor Romero, del Granollers. Ha cridat també a Javier Rodríguez, del Barça, i Tenac a lo suyo. El ruido sobre la meva destitució, el soroll, ho fabriqueu vosaltres, a la premsa, amb les vostres mentides.
Les enquestes en clau Barça, Chesney ja titular... Creieu que sí o voteu que sí el 88%. En clau espanyol puntua demà Sant Mamés. Creieu que sí el 65%. En clau Girona, amb totes les baixes que té, guanya o no guanya demà a la Reial Societat a Montilivi. Creieu que no guanya el 90%. Arribem a les 4, a lo mejor en lo personal.
Igualment, Batllori, votes a l'assemblea?
No.
No.
Soc compromissari. Va. Que vagi bé.
Adéu.